Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0. Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Uns guardons amb tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi atorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, atorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, atorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats pel Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, amb motiu del 10è aniversari de la mort del Bisbe Joan, on es premiaran, triades directament pel jurat, publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres, a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut. Vademecum, un programa patrocinat per la Clínica Nostra Senyora del Remei.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a 9:45 del vespre. Envia les teves propostes a pàginesquemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Lift McKay, rog your face.
El programa del Barça, el penalti, en directe a la sala Game Boy Quirolbet Sant Boi el divendres 13 d'abril a partir de les 7 de la tarda. Primera consumició gratuïta i regalem bons de benvinguda amb premi segur de mínim 2 euros. Si ets del Barça, no et perdis el penalti el divendres 13 d'abril en directe a Sant Boi, al carrer Riera Vermella 29, al costat del centre comercial El Campo. Prohibida l'entrada a menors de 18 anys. Vine a la sala Game Boy Quirolbet i gaudeix del Barça.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Àngels.
Sí, senyor Àngels, el programa que fem aquí a Ràdio Estel ha auspiciat per la Fundació Roca i Pi i pel seu projecte Àngels. Aquesta vegada, aquí a l'estudi, ens acompanya un personatge amb un perfil professional que fins ara no havíem tingut. I potser així d'entrada direu, què? Quan us digui que aquí tenim és en Miquel Mayor, que és arquitecte. Hola, Miquel.
Hola, bon dia.
Perquè dic què? Perquè fins ara el perfil de gent que ha anat venint al programa és gent que està vinculada a organitzacions que treballen directament amb gent en risc d'exclusió social, amb gent que treballa amb la infància, per la infància, que també està en una situació social compromesa o amb problemes d'inserció. I avui tenim un arquitecte. I direu, i ara de què parlarà aquest senyor? Doncs mira, d'entrada tenim el Miquel Mayor aquí, que és de Celobert Cooperativa, que és un estudi d'arquitectura. D'entrada, configurat com a cooperativa. Això ja ens comença a donar una pista de que hi ha uns valors socials a l'hora de crear l'empresa. I és aquí perquè Celobert és l'estudi que treballa en el projecte Horitzó, que són uns habitatges dels quals en parlarem en altres programes i que té, és el nexe en comú amb la Fundació Roca i Pi. El projecte Horitzó, explica'ns una mica així, a grans trets, allò, amb poques paraules, què és el projecte Horitzó?
El projecte Horitzó vol aconseguir tenir uns allotjaments d'emergència a base d'adaptar uns espais existents per poder acollir aquestes persones, en aquest cas, doncs, amb risc d'exclusió social.
Clar, evidentment, jo ni sóc arquitecte ni res que s'hi assembli. Per la qual cosa, quan tu em dius això, a mi al cap se m'obren molts interrogants. Des del punt de vista d'un arquitecte, quan us deman, quan el requeriment és aquest, no? Uns espais d'emergència, m'has dit tu. Com ho podríem traduir perquè els humans corrents entenguéssim quins són més o menys les peculiaritats, les característiques que vol i que demana un espai així?
Bé, en realitat, les característiques de l'espai d'allotjament, el seu és que no tenen diferència respecte a un espai que puguis considerar per qualsevol persona d'allotjament. Llavors s'ha de mirar que tingui, doncs, les qualitats que li demanaríem, de que sigui acollidor, de que tingui llum i ventilació natural, i a nivell, doncs, de l'edifici, de que a més sigui sostenible en el màxim d'actuacions que hi fem, de reduir el consum d'energia. Aquest tipus d'aspectes que mirem sempre que intervenim i que apliquem als nostres serveis tècnics.
Hi ha algun tipus de... anava a dir requeriment, però requeriment és massa escèptic i massa tècnic. Us fixeu d'una manera especial en aspectes com ara això que deies ara d'acollidor o així, en el sentit de tenir en compte els perfils de les persones que venen a aquests llocs o no?
No per la particularitat d'aquestes persones. No. Entenem que tots són persones i el fet de que haguem arribat a aquesta situació no ens fa que tinguem unes necessitats especials per sobre o per sota del que busquem. Nosaltres pensem que és important buscar aquest màxim confort sempre que intervenim.
Celobert és un equip, com molt bé dieu vosaltres, de fet, jo no sé si m'equivoco ara, però diria que és el primer paràgraf, potser m'estic equivocant, de la vostra presentació. És un equip multidisciplinar, no només són arquitectes, també hi ha aparelladors, interioristes, urbanistes, enginyers, gent amb molta experiència i que s'estructuren en forma de cooperativa. I a partir d'aquí, i aquí sí que m'agradaria entrar-hi una mica en detall, comenceu a esmentar tota una sèrie de termes que tu algun has fet servir ja ara i que jo crec que paga molt la pena que hi entrem i intentem ser el màxim de didàctics o pedagògics possible. Perquè en aquesta societat de la comunicació, se l'ha dit de tantes maneres, però en qualsevol cas, ultracomunicada, consumim, en el sentit, jo diria, gairebé de caldera, no? Consumim, cremem termes i neologismes amb una velocitat terrible i la majoria no els païm ni els digerim. Molts cada dia a les notícies de tot arreu i alguns són concretament en l'àmbit de l'arquitectura. I m'agradaria molt, perquè tu ja els has fet servir i són una de les bases de criteri a l'hora de construir no només el projecte Horitzó, sinó tot el que feu vosaltres, i la gent potser no els dominem. Arquitectura sostenible. Comencem per aquí. Què és exactament l'arquitectura sostenible? Perquè ho dius i la gent et dirà, potser com a molt l'associaran ecològica, no? I no sabran anar més enllà, no? Perquè, clar, els que som això, aliens a la professió, doncs sostenible i arquitectura, no? Com ho lliguem? Explica'ns una mica, sisplau.
Bé, l'arquitectura és vindria a ser l'espai construït, els espais que necessitem i que fem servir per viure. El terme sostenibilitat, la sostenibilitat, que es pot aplicar a molts àmbits, vindria a ser fer que les accions que fem no coartin el futur de les persones. I això que és tan ampli, quan ho apliques a l'arquitectura, en realitat també té aquest grau de complexitat, perquè va des de mirar de tenir el mínim impacte ecològic, la pròpia construcció, per exemple, com que la vida útil de tot aquest edifici tingui...
Perdona, deturi un moment. Quan dius impacte ecològic, et refereixes a que l'habitatge, pensem en un habitatge perquè sigui el més entenedor possible, tingui un impacte molt baix en l'entorn en el que se situa. És això el que m'estàs dient?
No, sí, en part d'això. També, per exemple, amb els materials mateixos que es facin servir. No és el mateix fer servir una fusta d'uns boscos que s'hagi generat de manera sostenible també als Pirineus i, per tant, que la seva producció, el seu transport fins a l'obra, la seva conformació té un cost energètic i, per tant, unes emissions baixíssimes. Hi ha previ a la vida útil. Després, mentre fas servir l'edifici, et dones prestacions de confort i fas el servei d'estructura, posant pel cas. I després, quan aquesta vida útil s'acaba, i aquest edifici arriba un moment on, per lo que sigui, s'ha d'acabar desmuntant, aquesta fusta no genera un residu que es queda per la vida. No? Això és només un exemple de què podria ser la sostenibilitat aplicada a l'arquitectura. Un altre àmbit seria l'energia que consumeix l'edifici.
A Ràdio Estel trobem àngels.
I avui ho fem parlant amb en Miquel Mayor, que és arquitecte de Cel Obert Cooperativa. Ara fa un moment deies una cosa que a mi em va desconcertar, i això dona també, suposo, una mica una imatge del desconeixement en general que tenim la gent sobre la majoria de temes d'arquitectura. Parlaves de la construcció en fusta. El vostre lloc web, ara no sabria dir-te si és el blog o on ho vaig trobar, una informació que donàveu vosaltres sobre la idoneïtat de construir en fusta. Clar, jo vaig pensar, què? Què estan dient? No? Em va semblar, o sigui, com a concepte, crec que moltíssima gent tenim assumit que construir en fustes com una mena d'aberració. En el moment actual en què estem, tothom té al cap allò de la deforestació, en seguida et venen les idees, aquestes grans idees que ens venen els grans titulars, no? L'Amazònia, totes aquestes coses, el Pirineu, tal. Tu ara, d'alguna manera, estaves parlant d'una construcció sostenible en fusta. Això, avui dia, 2018, això és real, factible i jo diria que fins i tot òptim, segons el book que heu vosaltres?
Sí, jo diria que els tres adjectius són correctes. El que sempre s'ha de tenir les consideracions, no? Tenim el coneixement per fer que això sigui així. És a dir, que la fusta que es faci servir s'hagi fet amb les garanties i certificats corresponents conforme no es provoqui aquest tipus de problemàtiques de deforestacions, etc. I això, actuant, per exemple, amb la rehabilitació, com és el cas de l'horitzó, que és aprofitar un edifici existent en el màxim possible, això també és sostenibilitat. L'obra nova o el que puguis construir en fusta, doncs ha de ser la part on necessites fer-ho. Quan ho fas, fer-ho de manera sostenible.
Vols dir que això, molta gent no ignora, que hi ha qui produeix fusta per la construcció d'una manera sostenible i sí, controlada. És a dir,
és
no és allò de me'n vaig a la muntanya i tallo arbres, sinó que hi ha llocs on es produeixen arbres, es crien arbres, no? Allò, plançons que després són arbres, etc, etc, tot el procés, per obtenir fusta per la construcció, de manera que no estem actuant d'una manera agressiva sobre el medi ambient, sinó que allò és així perquè està provocat que sigui
està provocat així. I està de manera sostenible, de manera que el bosc es regeneri, mantengui l'ecosistema i tot el que això implica. Sí.
Ara tu deies que actuar sobre un edifici ja preexistent té una, d'entrada, com a concepte, una dosi de sostenibilitat bastant alta. No us trobeu, però, a vegades, que el que és preexistent és tan bèstia, entre cometes, i en el sentit ecològic de bestiesa, que això és contradictori, és a dir, que s'han fet servir materials horrorosos, aïllaments d'aquells, ara pensant en l'amiant o en aquelles coses terribles que, amb les que es construïen abans, això us hi trobeu molt o no?
Ens trobem amb coses i a vegades ens passa que arquitectures més antigues són més respectuoses amb el medi ambient que coses que s'han fet en els últims anys, que s'ha experimentat potser una mica
més. Els famosos anys aquells del boom, de la construcció descontrolada, la dècada dels 60 del segle passat, aquelles coses horroroses, les ciutats senceres preconstruïdes, no? Dels quals el perímetre de Barcelona en tenim.
Però inclús en aquest cas hi ha marge perquè surti a compte la rehabilitació abans que l'enderroc. Potser una rehabilitació molt en profunditat, mantenint l'estructura i, en canvi, substituint la façana sencera. Estem fent, de fet, un estudi de substituir en un edifici d'ús administratiu, substituir una façana sencera per una façana amb fusta i elements prefabricats que desmuntaríem i muntaríem sencera i que milloraríem el comportament energètic i el confort d'aquest edifici de forma passiva.
Anem per més mites associats d'aquests que corren per la desconeixença que tenim al públic en general. Quan ens parlen d'arquitectura sostenible, hi ha molta gent que arrufa el nas i pensa ui, això serà caríssim. Ara em sortiran aquí amb materials que jo no sé, no ho puc pagar de cap manera. Tira pel dret i posa totxanes. Què hi ha de cert en això?
Home, hi ha bastant desconeixement, també.
Nosaltres
hem de dir que amb les que hem fet ara, que per fer-ho comparable amb el que seria una construcció de característiques similars, mateix grau d'aïllament, comportament, però amb construcció tradicional, amb formigó o amb totxana, segons els nostres càlculs estaríem parlant d'una diferència del voltant del 10%, no més que això, en quant a cost de construcció addicional. En alguns casos, inclús menys que això. I, clar, el consum d'aquests edificis, que nosaltres mirem de fer-ho amb l'estàndard passiu, que diem, que pràcticament no consumeixen energia per mantenir-ho en condicions de confort, això s'ha amortitzat en l'ordre de 10 o 15 anys. A partir d'allà ja és un estalvi.
Aquest és un altre dels grans termes que fa que molta gent obri uns ulls com plats, però que després li faci molta por d'acarar-ho. Acabes de parlar dels edificis, dels habitatges passius, aquests habitatges que tenen un consum energètic ridícul, o menys que ridícul. Fins a quin... Ara donaves una aproximació. Perquè la gent del carrer ara mateix que està pensant, Déu meu senyor, el que pago jo de llum cada mes, el que pago jo per poder estar calent i estar fresc, Perquè sigui viable això, estem parlant de despeses molt elevades, ja sé que sóc molt genèric, i en aquest moment pots dir, home, un pis és una cosa, un habitatge aïllat un altre, molt diferent, un altre... Però normalment la mitjana és rendible.
Estem parlant de reformar per fer-ho més sostenible?
Sí.
Sí, t'he de respondre que depèn molt. Però amb la millora de l'aïllament, concretament, sol ser una actuació que, si el punt de partida és dolent, amb molt poca inversió, s'augmenta molta millora, en aquest cas concret, la millora de l'aïllament tèrmic, per posar un dels exemples. Tot i que hi ha molts àmbits on es pot actuar.
A Ràdio Estel, descobrim àngels.
Edificis energèticament suficients, accessibles, ecològics... Això són... aquestes són algunes de les coses, dels ítems, que es posen com a objectiu constantment, i només heu d'entrar al seu lloc web per veure-ho, l'agenda Celobert Cooperativa, que és un estudi d'arquitectura, que avui és aquí amb nosaltres, a partir d'un punt de partida, que és el projecte Horitzó, un projecte de rehabilitació d'habitatges per gent en risc d'exclusió social, que té un lligam amb Roca i Pi, com sempre, que és una mica el pare d'aquest programa. Tenim amb nosaltres en Miquel Mayor, i amb ell estem intentant trencar mites i, com a mínim, trencar interrogants. Hi ha un altre dels termes que es fan servir moltíssim i que vosaltres també el destaqueu en les vostres presentacions, que és l'enginyeria de proximitat. Fes-nos 5 cèntims. Què és l'enginyeria de proximitat, Miquel?
Bueno, això forma part d'intentar resumir el que és la idea dels serveis que oferim a Celobert, que, com bé has dit, hi ha tant arquitectes com interioristes, aparelladors i també enginyeria. Intentem fer-ho amb els valors de responsabilitat ecològica i social. No? La part de l'enginyeria vindria a ser també amb com els serveis d'enginyeria poden tenir impacte en aquests dos àmbits, no? En què tinguin un impacte social i un impacte amb l'ecologia. I aquesta proximitat, no, és el que ens va semblar que podia descriure això.
Finalment, estem parlant d'una cosa que és una de les necessitats bàsiques de la gent avui. Estem parlant d'habitatge.
Correcte.
L'habitatge és essencial. De fet, només cal remetre'ns al terme repetit fins a l'empatx de la sense sostre, no? Dic fins a l'empatx perquè els termes es devaluen com més els fa servir i la gent no hi dona el valor que té. Però estar sense sostre és una situació terrible que tothom entén ràpidament. Vosaltres vau fer, per encàrrec del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, un estudi d'alternatives d'accés a l'habitatge.
Correcte.
Quines alternatives hi ha? Perquè, clar, la gent tenim el cap molt quadrat amb això, no? Vull dir, ens fem amb la història de que, bueno, estudiar, no sé què, emancipar-se, i la hipoteca, tot aquesta... Parla'ns una mica, fes-nos un esbós, digue'ns que hi ha alternatives, per favor.
Sí, efectivament, de fet, això va molt bé per comentar el fet que Celobert l'eix d'habitatge és un de la vessant social de la nostra feina, és un dels eixos clau, també. Aquí també s'emmarca el llarg horitzó, en definitiva. Sí. No deixa de ser un dret a l'habitatge, una manera d'accedir. I en aquest marc, doncs, sobretot des de l'àrea d'urbanisme i habitatge, a part de altres coses que incideixen en polítiques d'habitatge i plans locals, aquest estudi anàvem buscant aquests models d'accés alternatiu. Sí. Que tots tenim al cap el lloguer o la compra.
Ja està.
Doncs poden haver-hi coses com conceptes com la masoveria urbana o
masoveria urbana.
O dret a superfície, sí.
Exacte. Aquests són termes que, bé, ara per una qüestió de temps, haurem de deixar aquí, però jo sé que aquesta no és pas una mala manera de deixar-ho, perquè, per sort, si algun avantatge té aquesta societat nostra actual, és que ha creat molts tafaners. I si ara nosaltres aquí, si el Miquel deixa penjat el terme masoveria urbana, per exemple, jo sé que hi haurà molta gent que d'aquí un instant, o ara mateix, estan anant a Can Google a veure què és, o estan anant al lloc web de Cel Obert Cooperativa per veure aquest estudi d'alternatives d'accés d'habitatge a l'habitatge i per començar a descobrir que hi ha això, que hi ha alternatives i que no estem condemnats a aquestes, diguéssim, a aquests esquemes tradicionals i inamovibles. Miquel Mayor, arquitecte, per cert, músic, també.
Sí, correcte.
Gràcies per haver vingut aquí avui i per haver-nos obert la visió sobre molts interrogants que teníem.
Moltes gràcies.
A Ràdio Estel, Àngels.
Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0.
Passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny aquí a l'altra banda.